Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i 1, bon dia, us informa Júlia Julbe. Els comuns es mostren convençuts que les crides del Partit Popular al transfuguisme no prosperaran i que, per tant, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, no serà investit aquesta setmana president del govern espanyol. És el portaveu de la formació Catalunya, Joan Mena.
Jo estic més que convençut que no prosperaran, no? De tota manera, jo crec que no és res més que una mostra de la desesperació del Partit Popular. És una mostra de la derrota política del Partit Popular a les eleccions del 23 de juliol, però també és una mostra de falta d'ètica.
Mena també pensa que un cop superat aquest episodi s'acceleraran els contactes perquè es formi un govern progressista a l'estat espanyol. Ara bé, demana a Junts que tingui paciència per si finalment l'amnistia no pot aprovar-se abans d'una possible investidura del socialista Pedro Sánchez. Més qüestions, al sindicat de funcionaris CESIF reclama la formació d'un govern a l'estat per tirar endavant el protocol contra agressions sexuals a l'administració pública. Miquel Borra, president de la Central Sindical Independent de funcionaris, acusa el govern de Sánchez d'estar centrat en altres temes i deixar de banda la situació laboral dels treballadors de l'administració pública.
Tenemos un protocolo de acoso sexual para toda la Administración General del Estado desde hace más de un año que penaliza conductas como las que hace unas cuantas semanas han sido tan traídas y tan oídas en los medios de comunicación, que es lo que ha hecho el señor Rubiales. Bueno, pues nosotros hace más de un año ese protocolo lo tenemos en exclusiva para la firma y la Administración General del Estado pues no ha tenido a bien firmarlo. Es decir, que nos hemos encontrado con una Administración del Estado que no quiere que los servicios públicos funcionen como tienen que funcionar.
El sindicat també demana que es formi un govern per poder negociar la pujada dels sous dels funcionaris i la jornada de 35 hores setmanals. I a Madrid, la Policia Nacional ha detingut un home de 30 anys acusat de matar la seva dona de 36 al pis on convivien, situat a Villaverde. L'home es va entregar a la comissaria i la nit i està acusat d'un delicte d'homicidi. De moment, es desconeix si tenia antecedents per violència de gènere. Si es confirma el crim masclista en el que portem d'any, 49 dones han estat assassinades per la seva parella o exparella. 1.233 des que hi ha registres. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 120 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any. Més qüestions, al sindicat de guionistes dels Estats Units i els estudis de Hollywood han arribat a un principi d'acord per posar fi a la vaga. El sindicat representa gairebé 12.000 guionistes de cinema i també televisió i van començar les jornades de vaga fa més de 5 mesos després de negociacions ineficaces amb algunes de les grans plataformes de streaming com Netflix, Amazon, Disney o Universal. Els guionistes reclamaven, entre d'altres, millors condicions laborals, canvis en l'estructura econòmica i salarial o també regular l'ús de la intel·ligència artificial. Ara hauran de ratificar l'acord en una votació que estava prevista per demà dimarts. Les 12:05, cop d'ull a l'actualitat esportiva, amb Anna Closa.
El jugador del Barça, Frenkie de Jong, ha aparegut amb crosses a l'apartament a l'entrenament d'aquest matí a la Ciutat Esportiva. L'irlandès es va lesionar al turmell en el partit de dissabte contra el Celta i podria estar fora del terreny de joc més d'un mes i mig. El tècnic blaugrana Xavi Hernández té, per tant, dues baixes confirmades, la del migcampista i la de Pedri, que continua recuperant-se de la seva lesió i podria reaparèixer en el clàssic del 28 d'octubre a Montjuïc. La resta de jugadors s'estan entrenant a aquesta hora per preparar el partit de demà a 2:15 de la nit contra el Mallorca a Somoix. Aquest entrenament ha començat amb 20 minuts de retard per la xerrada tècnica de Xavi. Els futbolistes, per cert, que la roda de premsa de l'entrenador serà d'aquí a una hora. I qui era en aquest Barça-Celta de dissabte era la portera de l'Espanyol, Romane Salvador. La jugadora francesa va penjar una fotografia a les xarxes socials de l'estadi i la publicació no hauria agradat gens al club blanquiblau, fet que ha provocat que Salvador s'hagi hagut de disculpar. Assegura que no hi havia cap mala intenció al darrere i que quan t'equivoques, doncs n'aprens. També ha afegit que té un gran respecte per la samarreta que té l'honor de vestir. I encara el club blanquiblau, el primer equip masculí, disputa aquesta nit la setena jornada de segona divisió, visitant el camp del Tenerife. Son declaraciones del técnico Pericú, Luis García.
A mí me gusta que pasen cosas. Yo soy de la opinión de que tenemos que ser capaces de generar muchísimas cosas, seguir siendo nosotros lo que queremos hacer, atacar mucho, estar mucho en campo contrario, generar tantas o más situaciones de las que estamos generando hasta ahora, y a partir de ahí es el acierto.
L'Espanyol haurà d'estar pendent del que faci el líder de segona, que és el Saragossa, que també juga avui a les 9 de la nit contra el Racing de Ferrol. La distància entre tots dos és de 2 punts.
Moltes gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies a la 1:00 PM.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias. Assumptes interns amb la doctora en Criminologia i Psicologia, Rosa Vinyes.
Nou minuts que passen ara mateix de les 12 del migdia i per obrir un nou Assumptes interns ja tenim amb nosaltres la doctora en Psicologia i Criminologia, Rosa Vinyes. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'obrir el cas, com sempre, Núria Ros, bon dia de nou.
Bon dia.
Posa'ns en antecedents.
3 assassinats en una hora per un recorregut que va des de l'Arc de Triomf fins a la plaça Sant Jaume. Així van ser les que suposadament haurien d'haver estat les últimes hores de John Musetescu a Barcelona. L'assassí d'origen suec ha commocionat a tots els barcelonins i barcelonines, sense que encara quedi clar per què va cometre aquesta voràgina de violència injustificada. Avui farem el recorregut de l'esgarrifós camí d'en John Musetescu aquell 20 de gener.
Doctora Vinyes, com ho comencem això? Com comença un cas com aquest?
Pues comença d'una manera bastant estranya, perquè el Jon Montsatescu només va romandre una setmana a Barcelona, en total, abans de cometre aquests crims. El Jon Montsatescu era un noi de 29 anys en aquell moment, d'origen suec, però de família romanesa, i que s'havia criat a Suècia tota la seva vida i va decidir venir a passar una setmana a Barcelona i deia que estava molt bé, que volia escriure un llibre, que estava en un dels seus millors moments, però sembla que més lluny de la veritat. El 20 de gener era el seu últim dia, suposadament a Barcelona, perquè tenia un bitllet de tornada a Suècia aquell mateix dia.
20 de gener, ens situem al
2020.
20, eh?
O sigui, ja prepandèmia, però, però per dies,
gener,
crec.
Cap aquí, sí, sí.
Sí, sí. Pues estava el 20 de gener, que suposadament hauria d'haver tornat a Suècia, abans de les 3 del migdia. El que sabem és que estava a casa del que era el Lèctor Núñez, i que van tenir una discussió on el va matar. No sabem exactament com el va matar, perquè la policia se'l va trobar a la banyada de casa seva amb una bossa de plàstic lligada al cap.
Déu-n'hi-do.
I amb unes 250 ganivetades. Llavors, els forenses no van poder determinar ben bé si és que va morir per les ganivetades o l'havien estrangulat abans. Però sembla que 20 de les ganivetades almenys estaven al coll. Llavors va morir també de sagnat o asfixiat, no ho poden detallar. Llavors va calar foc a l'edifici i es va despenjar del tercer pis d'aquesta víctima, de l'Héctor Núñez, amb una bicicleta i un casc, per fugir. Va fugir i en l'itinerari, que estava allí que va començar al carrer del Portal Nou, llavors va marxar cap al que seria el barri del Born, concretament a l'Arc de Sant Vicenç, i va trobar una dona de 77 anys, Concepció Rosa Díaz, o Rosa Díaz, i la va empènyer cap a dins i la va colpejar, la va estrangular i finalment la va acabar llançant pel forat de l'escala, va morir aquesta dona, i li va robar la cartera i el telèfon mòbil. A la primera víctima, l'Héctor Núñez, també li va robar la cartera.
Déu-n'hi-do.
Acte seguit, va anar caminant i al carrer Montcada va atacar un motorista, li va per robar-li la motocicleta, i es va dirigir amb aquesta motocicleta cap al carrer Paradís. El carrer Paradís va parar i va intentar atracar un establiment a punta de ganivetada, de punta de ganivet, però les persones d'allà no el van confrontar i van sortir indemnes d'aquest atac. Però, no content amb això, va continuar cap a prop de la plaça Sant Jaume.
Ell segueix, eh?
Ell segueix amb tot això. És el que es diu un killing spree. Ara explicarem ben bé quina és aquesta diferència d'aquest tipus d'assassinat. Va continuar a prop del carrer Sant Jaume i en el moment que el David Caminada, que era un periodista de l'Ajuntament de Barcelona, també col·laborador al Punt Avui, em sembla, i el va trobar quan sortia de la feina, va intentar treure-li la bossa, el David se'n va resistir i llavors li va fer dues ganivetades al tronc i va ferir lleument amb un company de feina que va intentar defensar el David d'aquest atac i el va ferir lleument. El David, desgraciadament, va morir dos dies després. I aquesta seria la tercera víctima.
Déu-n'hi-do.
Llavors va continuar cap a la plaça Sant Jaume, on la policia ja el va trobar intentant pujar un taxi per fugir directament de tots els crims que havia comès en aquest curt període de temps. L'atac d'entre la primera víctima i la plaça Sant Jaume, on va ser arrestat, que estava intentant pujar un taxi, va ser menys d'una hora, aproximadament uns 45 minuts.
Déu-n'hi-do. De seguida entrem en com sabem que és ell qui fa tots aquests crims, com ho analitza tot plegat la policia. Abans, però, què és un spree killer?
Mira, quan parlem d'assassinats amb més d'una víctima, perquè aquest spree es tradueix en castellà i català, tradueix per excursionista. És un assassí excursionista. I tenen més d'una víctima. Hi ha diferents tipus d'assassins amb més d'una víctima. El que seria el que coneixem tots com assassí serial. Hem parlat moltes vegades del Jeffrey Dahmer amb aquest programa. Això seria un assassí serial. Un assassí que mata múltiples víctimes, però entre víctima i víctima hi ha un període que es diu de cooling off o de refredament. Poden passar mesos, anys, fins i tot. Llavors està l'assassí en massa. L'assassí en massa hem parlat de molts en aquest programa. però són els que intenten matar múltiples víctimes en un lloc, en un moment determinat. I això serien, per exemple, hem parlat molt dels assassins de les escoles, que van en armes de foc i van matant, o també d'un atac terrorista. Per exemple, seria l'11M o l'11 de setembre. Són atacs en massa. Són un atac que va destinat a matar múltiples persones en un lloc determinat, en un moment determinat. Llavors, el que seria l'spree killer, que és l'assassí excursionista, seria semblant a l'assassí en massa, però el que hi ha és que l'assassí va matant d'una amb una víctima a una víctima amb una altra amb un recorregut amb un curt espai de temps. Que potser d'un dia, unes hores com ara, fins un mes aproximadament. Però va matant una víctima darrere una altra a escenes del crim diferents, com seria el cas del Musetescu.
Va matant a una víctima darrere l'altra premeditadament o perquè es va donant així?
Depenent. O sigui, tenim, per exemple, el cas del Musetescu sembla que es va començar a donar d'aquesta manera. O sigui, hi ha un desencadenant que passa al pis de l'Héctor Núñez, que no sabem bé quin és. Semblaria
encara
que
dia d'avui no ho sabem, eh?
No ho sabem exactament, perquè ell no ha volgut parlar. Això ha sortit a la premsa i va sortir al judici. Vale. És una persona extraordinàriament reservada que no ha volgut parlar ni dels motius ni de la situació que va desencadenar aquest atac de violència tan extrem. Jo m'he dedicat a això bastants anys i encara no he vist atacs tan violents. Aquests són dels atacs més violents que he vist en la meva vida. I el que passa és que va començar l'Héctor Núñez. Sembla que hi havia anat a comprar droga, perquè van trobar cocaïna i benzodiazepines. Es va consumir les dues. I podria ser que haguessin mantingut també relacions sexuals. Tot i que ell havia estat casat amb una dona i mai s'havia identificat com amb tendències al que li agradessin els homes, per exemple. Però podria ser que haguessin tingut relacions sexuals i això sembla ser. Ara, què va passar entre el consum de drogues?
S'ha recordat una mica el cas, Rosa, de Dani Sancho, eh?
Sí, veritat.
Hi ha algun paral·lelisme? Hi ha algun...
Com no sabem ben bé, com la informació dels dos que tenim és tan sumament petita, no ho sabem.
Val.
No ho sabem, però si sapiguéssim més, potser en trobaríem.
Jo crec que la gran pregunta que es podria fer molta gent, i ja saps que sempre m'agrada anar molt per aquí, sí, Rosa, és com algú aparentment normal, i no només normal, sinó que diu que les coses li van molt bé, que podria fins i tot escriure una novel·la, que ve a Barcelona i gaudeix de tot plegat, arriba a ser un spree killer.
Pues això és, generalment, quan algú es torna un spree killer, igual que un assassí en massa, generalment trobem el que serien com antecedents. Recordes que vam parlar amb aquest programa de l'assassí d'Isla Vista, l'Eliot Rogers?
Sí.
Aquest era un spree killer també, i amb aquest va donar... Va fer fins i tot un manifesto i vídeos de minuts i minuts explicant el seu greuge. En aquest cas, no trobem antecedents tan sumament explícits, però el que sí sabem que era una persona que havia tingut bastants problemes abans. Això ha sortit molt poc a la premsa, però ha sortit alguna cosa perquè ha sortit el pare d'ell parlant, donant entrevistes. I era que era un noi d'aparentment... una criança normal a Suècia, però que era una persona que havia tingut antecedents de depressió. Era una persona que havia intentat estudiar dret però no havia acabat a Suècia. Era una persona que descrivien com molt sociable. Fins i tot va estar casat el 2016 amb una noia, però aquesta relació no va fruir i es van separar el 2018. I el que sí tenia antecedents és de consum de tòxics, especialment estimulants com la cocaïna, d'inestabilitat de l'estat d'ànim, que seria la depressió i l'ansietat també, tot i que l'ansietat és un tipus més associat més potser a l'estrès, si vols dir-ho d'alguna manera, perquè ens entenguem. No estic parlant en termes clínics ara. Però sí que era una persona amb una mica d'inestabilitat de l'estat anímic, sí que era una persona amb consum de tòxics i sí que era una persona que el pare descrivia com a vegades una mica inestable en temes de tenir una mica atacs de ràbia. Però gens res que fes intuir en aquell exact moment que seria una persona que faria un spree killer. Una persona freda, una persona que tenia atacs de ràbia, que no era massa estable, però res que fes pensar que era una persona que pogués tenir dintre seu aquest odi tan sumament extrem per fer aquests atacs tan sumament violents.
En un cas com aquest, Rosa, bueno, precisament en aquest cas, vaja, em parlaves d'antecedents de depressió, de consum de drogues, de ser una persona inestable. Fins a quin punt això es pot usar i s'usa precisament en aquest judici com a atenuant?
Això és el que intenta fer la seva defensa. Què vol fer atenuant? El que primer demana és un eximent complerta per consum al principi de tot. Va demanar l'advocada de la defensa un eximent complerta per enajenació mental. O com es digui, però bàsicament que no eren per trastorn mental transitori, que no estava bé en aquell moment, que estava subjecta a una por allò inimaginable i que, per tant, no era conscient del que feia, que va fer tot motivat per la por. Llavors, i això va dir que era pel trastorn mental transitori, per el consum de substàncies. Després, això, al llarg del judici va canviar una mica l'estratègia i va dir que això es consideressin com atenuants. Però hi ha un problema amb això. Quan va ser arrestat el John Musatescu, el primer que van fer és portar-lo a l'hospital a que li fessin un reconeixement, com es fa amb la majoria d'individus on es podria pensar que podien estar afectats per algun tipus de trastorn mental o amb o per l'abús de substàncies, perquè estaven intoxicats en aquell moment. No van trobar indicis de cap malaltia mental que hagués pogut interferir amb les seves capacitats cognitives i evolutives en aquell moment, i així ho van documentar els metges de l'hospital. Tampoc van trobar cap substància que pogués fer en aquell moment que estigués intoxicat. De fet, si hagués estat intoxicat, hagués sigut una mica més difícil que hagués pogut despenjar-se per un tercer pis fora pel balcó sense matar-se amb una bicicleta i amb un casc. Hagués sigut pràcticament impossible que una persona ha estat intoxicació si no és conscient del que fa. Hagués sigut molt difícil d'aquestes conductes tan sumament controlades, amb molt descontrolat en quant al nivell de violència, però molt controlat i molt allò organitzat en quant aquí les víctimes que escollia, el que feia i com ho feia. Llavors, això, en un primer moment, ja no van detectar aquesta malaltia mental. Després, vam tenir a presó, va estar monitoritzat i controlat, va atacar a 5 funcionaris. No van trobar cap evidència d'enfermetat mental i el van estar observant. El seu comportament era organitzat, el seu pensament era lineal, el seu discurs era coherent. Era una persona extraordinàriament conscient de la seva situació i, de fet, no era gens col·laborador amb els metges forenses o gent que l'intentava avaluar precisament per això, perquè era conscient de la seva situació. Tot això és evidència que parla en contra de que aquesta persona tingués una enfermetat mental tal que hagués impedit les seves habilitats cognitives i volitives al moment dels fets, sobretot el fet de que el detinguessin i ja això ja no ho trobessin, i això ja és parla bastant clar. El fet de que després no trobessin indicis d'enfermetat mental ja parla contra l'evidència que hagués tingut una enfermetat mental d'aquesta magnitud fins i tot abans i des de a llarg termini. Ja no sembla que la tingués, ja no hi havia rastre. I després, durant l'avaluació dels metges forenses, que van fer un treball extraordinari i van fer una testificació en sala molt contundent i molt vàlida, també van parlar que ells, amb les seves observacions amb aquesta persona, tampoc van trobar evidència d'una enfermetat mental, i estic parlant en termes jurídics d'enfermetat mental, que hagués impedit que la persona fos conscient del que estava fent i de les conseqüències dels seus actes.
Val. Per tant, descartem també qualsevol tipus de psicopatia.
No, aquí no. El van diagnosticar de trastorn antisocial. I això és perquè el que estic parlant és d'enfermetat mental en termes jurídics.
Que sempre cal
diferenciar.
Sí.
L'enfermetat mental és molt diferent del que entenem clínicament per enfermetat mental. Per exemple, una ansietat és una enfermetat mental, per dir-ho d'alguna manera, un trastorn mental, un trastorn psiquiàtric. Però, clar, una enfermetat mental, una ansietat com a enfermetat mental, efectes jurídics, no qualificaria pel tipus d'enfermetat mental que ells estan parlant, perquè és un concepte completament diferent. I a vegades és molt difícil per la gent de fora saber que s'estan referint a diferents conceptes amb el mateix nom.
Per què la psicopatia no ho és, Rosa?
Perquè la psicopatia, tot i que és un constructe clínic, no està reconegut com un trastorn mental, els manuals diagnòstics, tot i que és un constructe clínic que clarament parla d'una alteració de les característiques més de personalitat i de funcionalitat d'aquella persona, no és un tipus d'enfermetat que a la persona li, d'alguna forma, li estigui impedint que s'adoni del que està fent i de les conseqüències dels seus actes. Senzillament, quan parla de psicopatia, es refereixen a un patró d'explotació dels drets dels altres, de falta de, bueno, d'alguna forma d'impulsivitat, de comportament allò més criminal, i de falta de remordiment i d'encantar superficials i manipulació extrema. A això es refereixen per psicopatia, però cap d'aquests trets impedeix que aquesta persona sàpiga el que està fent. És una qüestió de decisió. Com tenen aquests trets, fan aquesta decisió de cost-beneficis i en funció de què els hi beneficia més, escollen un comportament o un altre.
Deixa'm preguntar-te una mica per la investigació, és a dir, com s'arriba a saber o com es pot arribar a saber, en aquest cas i en qualsevol altre que passi el mateix, que víctimes, a priori, totalment deslligades entre si, estan vinculades per un mateix agressor o executor?
Això, el que seria, això s'ha fet des de la perfilació criminal, i això, el tema de vincular crims amb uns altres amb una sèrie, s'utilitza pels assassins en sèrie. Exacte. Per perfiliadors criminals. Uh-huh. Com se sap? Et dic la teoria i després et dic el que diu l'evidència científica.
Som-hi.
Vale. La teoria diu que quan comets un assassinat, part de les característiques de l'agressor queden reflexades en aquella escena del crim. Uh-huh. Els comportaments que hi ha en aquella escena del crim, com es mata la persona, com es deixa després de morta o com es prepara, si és que hi ha indicis de preparació d'aquell tipus d'assassinat, et diuen com és la persona que l'ha comès. O sigui, d'unes evidències forenses, uh-huh, infereixes uns trets de personalitat.
Val.
Vale? Llavors, el que fas, com diuen que aquests trets de personalitat són relativament estables, uh-huh, a les persones, i a la majoria de nosaltres ho són relativament estables, queden plasmats en aquesta escena del crim, però també a la següent, però també a la següent.
Val.
Llavors, el que faran, si troben similituds suficientment grans entre un assassinat i un altre i t'estan apuntant amb un perfil similar d'agressor, llavors, a poc a poc, el que pots fer és, a partir d'aquests anàlisis de les escenes del crim, tu pots fer el perfil que et permetrà discriminar, identificar quin és aquest agressor entre un grup gran de possibles agressors.
Uh-huh.
I allà et permetrà identificar. Això és el que diu la teoria.
Val. Anem a la pràctica.
Anem a la pràctica. I això és el que m'agrada més. A la pràctica això és molt controvertit. Tens evidències d'una mena com de modus operandi o de firma, que seria, uh-huh, modus operandi és com es fa l'agressió, la firma és aquells trets de personalitat o tal o el que sigui, que deixa l'agressor de forma única en totes les seves víctimes. És el que es coneix com a firma.
Clar, bé, entenc que això és amagable. Vas per aquí?
No, el no. que estic dient és que, un, el que sabem de la investigació,
uh-huh,
un, no ha quedat demostrat de forma contundent que es puguin extreure les característiques de personalitat només en base a l'evidència forense que trobes a l'escena del crim.
Uh-huh.
I ja, perquè hi ha una cosa que és bàsica, i és que un assassinat no és unilateral. Hi ha una víctima que es comporta d'una determinada manera, hi ha uns elements situacionals que estan condicionant a com es fa aquell assassinat.
Uh-huh.
Llavors, és molt difícil que estadísticament tu puguis realment identificar unes característiques de personalitat o unes característiques d'aquell agressor només en base a l'evidència forense.
Uh-huh.
I això ja no ha quedat demostrat. Llavors, aquesta inferència primordial, com no té una evidència científica demostrada, provada, ja fa molt difícil que puguis vincular els crims i que puguis identificar un agressor. Després, punt 2. Quan s'han estudiat sèries d'assassinats, i això s'ha fet des de la John Jay College, una de les meves universitats, el meu mentor ho va fer, de fet, uh-huh, el Louis Schlesinger, el que va trobar ell és que de les sèries aquestes d'assassinats, els assassins serials, hi havia en el 80% dels casos dels assassins un dels crims que no tenia res a veure amb l'altre i no l'haguessis pogut lligar a la resta de crims.
Val.
Perquè es diuen conductes d'experimentació i pots, uh-huh, pensar, potser és el primer assassinat que l'agressor no sap ben bé el que fa i potser està provant i encara no té un modus operandi, una assignatura establerta, però és que no és veritat, pot passar en qualsevol moment d'aquesta cadena, uh-huh, diríem, d'assassinats. Llavors, això fa molt complicat que puguis, a vegades, tot i que pots tenir indicis, i en molts casos, de fet, es fa, i pots trobar similituds fins al punt que puguis dir que aquestes diferents víctimes són del mateix assassí, lo normal és que, per dir això, no només examinis l'escena del crim, sinó que trobis altres evidències que et vinculen a aquest agressor. Per exemple, la localització mòbil.
Uh-huh.
Si té ADN de les víctimes a sobre seu, com va passar amb el John Mosetescu. Sí, l'han gravat, com va passar amb el John Mosetescu. Al principi el van identificar a la primera escena del crim, uh-huh. A la segona van trobar la cartera de la víctima amb el seu DNI i sang de la víctima sobre seu.
Uh-huh.
Després a l'altra, amb el periodista, va tenir a les altres, el motorista, l'establiment i el periodista van haver testimonis directes.
Val.
I després el va arrestar la policia directament ahir. Llavors hi ha poc dubte, però generalment tens que tenir més evidències forenses que t'ajudin el que seria la perfilació.
Finalment, Rosa, totes aquestes dades, com dèiem, arriba al jutjat amb 15 segons. John Mosetescu és condemnat, finalment?
Sí, a 95 anys i 5 de llibertat vigilada. I el que diuen és que no donar-li permisos fins al final perquè consideren que és una persona molt perillosa.
Doctora en Psicologia i en Criminologia, Rosa Vinyes, com sempre, moltíssimes gràcies. T'esperem a les següents setmanes. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla. Oh,
oh, oh. Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet i ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
De dilluns a divendres, a Ràdio Estel, fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La gent es fixa molt en l'aspecte. L'aspecte físic.
Tot és el primer que crida,
no?
De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia, la ràdio il·lustrada. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Quatre minuts i mig que passen de 2:15 del migdia i ara mateix tornem a obrir les portes del Viure en Salut aquest espai que continua als matins de Ràdio Estel i ara forma part de la caravana i que ja sabeu que és el moment en què Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, ja ho sabeu que cada dia de dilluns a dijous a aquesta hora màgica aquí em teniu al seient del conductor doncs portant endavant aquest espai i acompanyant-vos per tractar de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. No estaré sol perquè en res torna també el nostre doctor, podríem dir de capçalera aquí a Ràdio Estel. Estem parlant, tot i que no necessita presentació, del doctor Jacinto Valverde, que un cop més estarà amb nosaltres per regalar-nos la seva saviesa. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic fins a la una del migdia i fer qualsevol pregunta sobre salut. Com ho podeu fer? Doncs us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important aquest telèfon. També ens serveix per la Cistella Cabravo, que us recordo que tenim una pregunta en marxa. Però ara el dediquem i el consolidem per oferir-vos aquest servei obert a tots els nostres oients perquè ens pugueu enviar qualsevol dubte mèdic, qualsevol dubte que té a veure amb la vostra salut, qualsevol cosa que us faci la guitza, qualsevol cosa que us preocupi una mica, qualsevol cosa que digueu, mireu, jo he tingut algun antecedent familiar d'això o d'allò altre i voldria prevenir-lo perquè tal vegada doncs em toca a mi també patir-lo. Doncs missatge de veu o nota de veu al 663 99 30 62 663 99 30 62. Els missatges de veu ens agraden molt, les notes de veu també són molt útils, les notes escrites també són molt útils, i si no, un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. De moment aquest és el mitjà que més us està agradant. Expliqueu les coses amb precisió, tota la precisió possible, perquè així és més fàcil per al nostre doctor donar-vos doncs consells més apamats. Allà ens exposeu en aquestes vies de contacte el vostre dubte o pregunta i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, una nova setmana que ens acompanya, ja ens està escoltant. Doctor Valverde, buenos días.
Muy buenos días, Rafa. ¿Cómo has pasado el fin de semana?
Bueno, pues mire, entre guiones y relax. Esto ha sido un poco mi fin de semana. Vamos adelantando un poquito de faena, porque si no luego la semana se nos descontrola. Pero luego también he tenido mis momentos de relajarme, de desconectar. Yo desconecto mucho, ya sé que es muy básico, que la gente que me está escuchando pensará, madre mía, qué básico es el Sanahuja, pero yo desconecto mucho con un buen partido de fútbol, creo que ya lo he comentado en algunas ocasiones.
Sí,
mire,
sí, sí.
Es un rato que disfruto, que miro. Ayer vi el derbi madrileño, el sábado estuve siguiendo también la remontada del Barça. Y escuche, pues a mí esto me va muy bien. ¿Su fin de semana qué tal, doctor Valverde?
Bueno, el mío estaba muy bien también. Yo he salido fuera de Madrid.
¿Ah?
Y con lo cual pues ha sido un fin de semana también de desconexión. Totalmente de desconexión. No estaba atento a nada de televisión ni radio ni nada que se le parezca. Con lo cual, bueno, pues me he enterado luego cuando llegué el domingo.
¿Sí?
En la tarde. Pues me puse un poco al día de las noticias, pero vamos, durante el fin de semana... Nada de nada,
completamente
desconectado.
Bueno, pues entonces se aplica usted mismo los consejos que nos da, porque
sí.
Ya nos dijo que estaba muy bien de cara al fin de semana, bueno, alcanzar estas desconexiones, sobre todo para las personas que entre semana llevamos un ritmo bastante frenético entre cosas de casa, cosas del trabajo, pues esta desconexión del fin de semana va muy bien. Espero que también a usted le vaya muy bien. Ya sabe que estamos de fiesta en Barcelona hoy. Ayer fue la Diada de la Merced, la patrona de la ciudad.
Felicite correctamente.
Ah, sí, se acordó de ella. Muy bien, muy bien.
Yo me acordé, claro que sí.
Yo también le envié un mensaje muy sentido porque es estupenda. Yo me la estimo muchísimo a Mercè Raga y me alegra que compartamos esta amistad común. Pero venga, entremos en materia de salud, que es de lo que se trata este espacio, básicamente. Yo estaba pensando, doctor, porque ya me están apareciendo muchos casos, además a título personal. En casa tengo a dos de mis hijos que ayer tenían los ojos vidriosos, y se sorbían un poco los mocos y todo esto. Claro, tenemos que recomendar alguna cosita o recordar, en fin, prevención a nuestros oyentes, porque estas gripes, estos pequeños constipados que están llegando, porque yo no sé cómo está el tiempo en Madrid, pero aquí en Barcelona y en Cataluña en general, creo, lo que está pasando es que durante el día el calor no afloja. Hace calor ahora mismo, por ejemplo, si sales a la calle, pero cuando cae la tarde y a primera hora del día corre un fresquito que es muy diferente. Entonces yo creo que estos contrastes nos llevan al final a coger, pues eso, ese viruji, ese frío que nos lleva seguramente a los constipados. Y yo, por ejemplo, ya le digo que en casa tengo a dos de mis hijos que estábamos haciendo cábalas ayer, porque claro, digo, bueno, si se tienen que quedar en casa el martes, de momento parece que no, que aguantan bien y podrán ir al colegio mañana. Pero bueno, alguna recomendación, yo creo, porque yo creo que esto lo sufre muchísima gente en esta época del año. Les podemos recordar maneras de prevenir y, sobre todo, recomendar algún producto natural de Marnis también como complemento alimenticio y prevención.
Hombre, yo creo que lo primero que tenemos que pensar y volver a utilizar, que aprendimos con la pandemia, es que la persona que esté acatarrada, que tenga síntomas de catarro, pero que pueda salir a la calle o ir al trabajo, que vaya con la mascarilla puesta. ¿Por qué? Porque va evitar que la gente que está a su alrededor puedan contagiarse. Yo creo que eso es una medida que deberíamos de seguir manteniéndola durante toda la época esa de otoño-invierno con los cuadros catarrales o durante todo el año. Yo tengo síntomas de catarro, me pongo mi mascarilla para ir al trabajo, a la compra, en el metro, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Eso es una buena medida de prevención para que tú no contagies a los demás. Y luego reforzar nuestras defensas. De todos he sabido que el enfrentarse a nuestro organismo frente a los virus es a base de crear una serie de anticuerpos que bloqueen esa progresión del virus en nuestro organismo. Sí, ¿no? ¿No? Para eso tenemos que tenerlos en nuestro sistema inmunológico, el humoral, siempre en las mejores condiciones. Magnis, para mí, tiene dos productos en ese sentido buenísimos para mejorar esta faceta. Uno para adultos, que incorpora la vitamina B6, el calostro, la jalea real, el reishi, el shiitake y el propóleo.
Sí.
En un único complemento que se llama Propolvit Defense.
Propolvit Defense.
Son viales, hay que agitarle un poquito el vial y beber ese vial cada mañana antes del desayuno. Pero es que va más allá. También tiene un complemento alimenticio para esos mocos que tú decías de los niños, de tus hijos.
Sí.
Y este es específico para niños a partir de 4 años de edad, porque incorporamos toda una serie de vitaminas del grupo B, del C, del D, del E, propóleo purificado y jalea real.
Vale.
También vienen viales en niños de 4 a 12 años, medio vial diario, a partir de 12 años, un vial diario. ¿Que no le gusta el sabor al niño? Lo puede disolver con un poquito de agua o de zumo, que no hay ningún problema.
Vale, perfecto. Muy bien. ¿Y me recuerda el nombre de este que es específico para los niños?
Junior. Propolvit Defense. Adultos, Protect Junior, niños.
Perfecto. Pues vamos a recapitular, porque yo creo que muchas personas ahora mismo que a su alrededor tienen estos casos que son tan, tan fáciles que aparezcan en esta época del año, estarán pensando, oye, pues esto me interesa mucho porque al final es una manera de prevenir, de estar mejor. Recordemos, si tienes estos síntomas de gripe, estos ojos vidriosos, esta molestia en la nariz, esta pequeña congestión, este puntito de malestar, ¿no? Que parece que no está, pero sí que está y te va haciendo un poquito la puñeta, pues para adultos, Propolvit Defense, viales en este caso, Propolvit Defense, y para niños, Propolvit Protect,
Protect Junior.
Protect Junior, perfecto. Protect Junior para niños de 4 a 12 años, medio vial al día, y a partir de 12 años el vial completo, que ya tiene la constitución un poquito más adulta. Doncs recordem que els productes que ens recomana el doctor els podem comprar a Herbolaris, para farmàcies i farmàcies, tot de proximitat, tot al nostre barri, i també podeu consultar la seva completíssima pàgina web, la pàgina web de Marnis, on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però sobretot, acudiu a la vostra para farmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà ho podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues vamos a meterle mano a los mensajes que nos han llegado a través del correo electrónico. Recordemos la caravana @radioestel.cat. Recordemos también a nuestros oyentes que si quieren dejarnos un mensaje es el 663-9930-62, 663-9930-62, para comentarnos su caso, ¿eh? Mire, nos ha llegado, por ejemplo, doctor Valverde, un mensaje de Jordi, nos escribe desde Barcelona, tiene 45 años, nos explica y dice, las migrañas, o las migrañas, ¿eh?, depende de los niveles, pueden ser, vamos, absolutamente devastadoras, han estado afectando de manera significativa mi calidad de vida. He probado varios medicamentos, pero ninguno parece darme un alivio del todo duradero. Me preguntaba si existen opciones naturales que puedan ayudarme a controlar el dolor y la frecuencia de estos episodios. Muchas gracias, enhorabuena por el programa, nos cuenta Jordi de Barcelona. Migrañas, doctor Valverde, a ver qué podemos hacer con ellas.
Bueno, aquí desde el punto de vista de la complementación alimenticia, lo podemos intentar prevenir estos dolores de migraña, vale, utilizando el efecto que en ese sentido tienen los omega 3, ¿eh? Pero no es analgésico, es preventivo.
Sí.
Hay que tomarlo de forma continuada todos los días, tengas o no tengas cuadros migrañosos, y espero y confío que con el paso de la toma de este complemento alimenticio, estas migrañas cada vez se espacien más en el tiempo,
sí,
o sean menos intensas.
Sí.
Vamos a dar dosis altas de dos complementos alimenticios como es el DHA y el EPA. Y para eso le recomendaría tomar un complemento de Marnis que se llama Omega Mar, pero este es 1500, ¿vale?
Vale.
Omega Mar 1500.
Uh-huh.
Vienen cápsulas, tomaríamos dos cápsulas juntas en una única toma al día, ¿vale? Omega Mar 1500.
Vale, Omega Mar 1500 para prevenir estas migrañas, para que se puedan esparcir, digamos, que vengan lo menos posible, que entre una y otra cada vez se espacie más el tiempo.
Uh-huh.
Omega Mar 1500, dos cápsulas al día, en cualquier momento del día, antes de alguna comida, doctor, concreto, o da igual.
Hombre, yo siempre recomiendo antes del desayuno, porque ya las tomo antes de ir a casa y me olvido de ellas.
Correcto.
La hora da igual, pero siempre que sea más o menos a la misma hora.
Uh-huh.
¿Que hay quien prefiere tomárselas antes de cenar? Vale. ¿Que hay quien se las lleve y se las toma antes de comer? También.
Vale.
Da lo mismo.
Da lo mismo. En este caso da igual, pero siempre está bien, como nos dice el doctor Valverde, si lo tomas, bueno, en el desayuno antes de salir de casa, pues ya lo tienes hecho. Ya luego te desentiendes del asunto. Pero aquí cada uno toma sus hábitos, ¿eh? Con esto de las,
sí,
con esto de las tomas, de lo que sea, cada uno a lo mejor tiene sus costumbres. Bueno, pues esta es la respuesta que nos da el doctor Jacinto Valverde para Jordi de Barcelona. Esperemos que nos esté escuchando, sobre todo este complemento alimenticio que le puede ayudar a prevenir estas migrañas que le fastidian tanto, el Omega Mar 1500, dos cápsulas al día. Vamos a ver, porque tengo aquí muchos correos, voy seleccionando, aunque los, y espero no liarme, porque al final me los voy imprimiendo y digo, a ver si este ya en su momento lo leí. No, porque son nuevos de estos días. Es Marc de Reus, también, bueno, tiene 42 años y dice, últimamente los dolores musculares crónicos en mi espalda y hombros están empezando a afectar mi movilidad y calidad de vida en general. Me preguntaba si existen opciones naturales que puedan aliviarme y mejorar mi bienestar. Esta es la consulta. En este caso, habla de dolores musculares crónicos. Me imagino que esto lo tiene ya...
Articulares, sí.
Sí, que ya lo tiene esto, ya lo ha hablado con su médico. Hay una cosa crónica aquí, en espalda y hombros. Entonces, a ver qué le podemos contestar también desde el punto de vista de la medicina natural.
Pues mira, para mejorar esa zona articular dañada, yo le recomendaría reforzar todas esas estructuras,
sí,
con un complemento alimenticio que tendría que tomarlo de forma continuada sin necesidad de descansar,
vale,
porque notará el alivio con el paso del tiempo, a base de vitamina C, vitamina B6 y cartílago de tiburón.
Ay.
Todo en un complemento alimenticio que se llama Cartimar Plus.
Cartimar Plus.
Cartimar Plus, ¿vale? Debe de tomar... Yo empezaría tomando, si está muy dañada la articulación,
¿sí?,
o articulaciones, dos cápsulas tres veces al día.
Vale.
Desayuno, almuerzo, cena. Cuando haya mejorado el problema articular, reduciría a una cápsula en desayuno, comida y cena. Eso de forma continua y constante.
Sí.
Luego, para aliviar el dolor, hasta que este otro complemento alimenticio vaya haciendo su efecto, le recomendaría la utilización de un analgésico antiinflamatorio que incorpora básicamente la cúrcuma, que es el Mialtrim.
Mialtrim.
Mialtrim. Y este lo puede tomar de una a tres veces al día, dependiendo ya de la intensidad del dolor que pueda tener, ¿no?
Perfecto, pues vamos a recapitular, porque siempre pensamos no solo en el oyente que nos ha enviado esta consulta, en este caso Marc de Reus, sino en cualquier persona que nos está escuchando, cualquier oyente, y está pensando, pues a mí también me pasa, yo tengo estos dolores musculares y también me interesa este producto, estos productos de Marlis, ¿no? En este caso, Cartimar Plus, dos cápsulas tres veces al día, y este complemento que es un poco analgésico, en este caso, para si tiene los dolores pues muy intensificados, le va a ayudar a sentir un alivio. En este caso, puede tomar Mialtrim, recordemos el nombre, Mialtrim, de una a tres veces al día, dependiendo de cómo se sienta y cómo vaya sintiendo estos dolores musculares en espalda y hombros, en el caso de Marc. Una pregunta, porque claro, a mí estas cosas no puedo dejar de interrogarme. Es que me llama la atención lo del cartílago de tiburón. Cartílago de tiburón, doctor.
¿Esto bueno, qué? Sí, es muy famoso el cartílago de tiburón. Incorpora dos sustancias principalmente, que es la glucosamina y condroitin sulfato, que están en casi, deben de existir en cualquier producto, me da igual que sea de síntesis o natural, que quieras aliviar y mejorar la inflamación articular y muscular, deben de incorporar estas dos sustancias, bien sintéticas o bien a base de cartílago de tiburón, que ya las incorpora.
Fantástico, pues con esta especificación...
Evidentemente de que lo utilicen también para sopa, pero bueno, el tiburón, que eso es otra cosa. Pero bueno.
Esto es verdad, y me suena un poquito a sopas orientales, ¿no? Esto, sopas de tiburón y tal.
Sí, la sopa de tiburón es un plato fundamental en la cocina china.
Ah, pues mire, no, creo que no lo he probado y ahora me lo voy a anotar también para añadirlo a mi imaginario. Venga, vamos con una última consulta antes de despedirle. Otro Marc, que en este caso nos escribe desde Cornellà de Llobregat, 33 años tiene Marc, y dice que su problema, dice, he tenido problemas con la concentración y la memoria. Esto ya es un tema que de vez en cuando va surgiendo en este consultorio, en Viure en Salud. Está afectando a mi trabajo, también en otras áreas de mi vida, concentración y memoria. Es muy joven, pero bueno, puede pasar, claro. Dice, me preguntaba si existen pues estas opciones naturales que puedan mejorar un poquito mi función cognitiva y permitirme tener un rendimiento más óptimo. Vamos a recordarle a Marc qué podemos hacer desde el punto de vista de la medicina natural y los productos de Marnis, cómo le podemos ayudar.
Bueno, sí, hombre, desde luego, sí le podemos ayudar a que mejore un poquito ese rendimiento, pero eso no va a hacer que no tenga que estudiar y hincar codos, está claro, ¿no?
Uh-huh.
Aquí aportamos, pues, sobre todo, elementos del complejo B, de la vitamina B,
vale,
como la tiamina, la riboflavina y la niacina. Utilizamos también sustancias esenciales a base de fósforo, de zinc, de cromo y de selenio, en un complemento que se llama Memory Plus.
Memory Plus.
Memory Plus, en el caso de este oyente, yo le recomendaría un vial de Memory Plus todos los días antes del desayuno.
Perfecto. Antes del desayuno, este vial bien agitado de Memory Plus para ayudarle a recuperar un poquito la concentración y la memoria. Seguro que es muy efectivo. Siempre os digo que una vez lo probéis, si nos queréis enviar cómo os ha ido el resultado, hacernos comentarios, pues también es bonito esto saberlo, que ha funcionado, porque seguro que es así. Y venga, ya para finiquitar, ahora sí, la consulta es que nos ha llegado un mensaje de voz. Vamos a ver qué nos pregunta este oyente. Pasamos a escucharlo y luego le damos respuesta.
Era hacerle una pregunta al doctor Valverde, aviam què m'aconsella, a part de força de voluntat, que estic a mitges, alguna cosa per deixar de fumar. Gràcies.
Ay, el tabaco y la voluntat de dejar de fumar, que siempre es un combate, doctor.
Sí, hombre, aquí le podemos mejorar un poquito en cuanto a no a desenganxar-se de la nicotina, porque eso requiere unos fármacos especiales, y de hecho ya en los hospitales públicos, en la sanidad pública, hay unidades especializadas de desintoxicación de tabaco, pero sí para la ansiedad que supone el muchas veces el dejar de fumar.
El mono, doctor.
Exactamente.
Sí, sí.
Lo que hace más que el mono físico es el mono psicológico.
Claro,
¿vale?
Claro.
Porque el desenganche físico, en 5 a 7 días lo has acabado, lo has terminado. Pero ese enganche psicológico de esos micromovimientos ya que tienes aprendidos, de que me pongo a hablar y me fumo un cigarro, me salgo a la calle y me enciendo un cigarro,
me monto
el coche y me enciendo un cigarro, cojo un teléfono, me enciendo un cigarro. O sea, eso es lo que te cuesta, ¿no? Entonces ahí, y eso te provoca mucha ansiedad. Yo le recomendaría que utilizara el efecto del Relahelp.
Relahelp, vale.
¿Vale? Que tome una cápsula de Relahelp al principio, por la mañana y por la noche.
Perfecto, cápsula para este oyente, cápsula de Relahelp mañana y noche, para ayudarle sobre todo con ese efecto psicológico y ese puntito de ansiedad que nos da el decir, es que estoy haciendo algo que lo asocio al tabaco, al cigarrillo, y quiero dejarlo y no quiero que esté presente, pues para relajar un poquito esos sentimientos, esos pensamientos, pues Relahelp de Marnis, en este caso un producto en cápsulas. Ya sabeu que los productos que nos recomana el doctor los pueden comprar y trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Tot de proximitat. Sortiu de casa, feu una passejada. No us enceneu una cigarreta al sortir de casa. No. Sinó que aneu, perquè si no, no farem res. Doncs aneu caminant, xino-xano, fins el vostre Herbolari para farmàcia i farmàcia de confiança. I allí demaneu els productes de Marnis, que segurs que els tenen. I si hi ha alguna cosa que no tenen allà, la podeu demanar, perquè us la portaran en un tres i no res. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els seus productes. Però, sobretot, acudiu a la vostra para farmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i podeu trobar o demanar qualsevol producte de Marnis. Doctor Valverde, pues nada, nos hemos estrenado en esta última semana ya de septiembre, y estupendo, nos escuchamos mañana si le parece bien, y que vaya bien el resto del lunes.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Venga, un saludo fuerte y gracias, doctor. Vinga, nosaltres, que estem a punt d'arribar a la una del migdia, encara falten 3 minuts, però estem a punt ja a tocar d'aquest punt del matí. Esteu ja farcits de consells per portar millor la vostra salut, oberts, evidentment, a que ens aneu deixant missatges per fer la vostra consulta al 663-99-30-62 o un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat. I res, ara de seguida, el recull informatiu en el butlletí que ens faran Júlia Julve i Anna Closa en els esports, i després torna Trias. Farem la connexió amb la Girocleta, a veure què ens pot explicar des de Plaça Espanya i tot el que s'està preparant per al piro musical, la guinda del pastís, aquesta nit de les festes de la Mercè, i després una mica d'òpera rock amb Maria Voronkova. Això és La Caravana.
Ràdio Estel.
El divendres 29 de setembre, la caravana en directe des de Poblet. Tot l'equip amb Joan Trias al capdavant estarà en directe al monestir de Poblet. I ho voldrem saber tot sobre la Conca de Barberà, la seva enologia, el què i el com de la seva sostenibilitat, el present i futur de la seva economia i molt més. Divendres 29 de setembre, la caravana de Ràdio Estel en directe des del monestir de Poblet, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda. Els programes, els continguts, l'actualitat i la ràdio en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.